Comença Feim Quilòmetres amb Joan Martí a IB3 Ràdio.
Que tenen ganes de cercar la llibertat, de posar-me xandall i deixar d'estar aturat, agafar-se de l'ou i bugar el contravent, ser capaç de creure que pots el meu millor intent. Corre! Corre! Corre!
Corre! Feim ràdio i feim quilòmetres. Dissabte 26 de novembre, programa 296. Bon dia! Parlem avui amb Blai Llopis. L'ultrafondista acaba de tornar del Nepal després de culminar l'Everest Trail Race, en setena posició, una de les curses per muntanya més exigents del panorama internacional. Cursa en autosuficiència, de 6 etapes, 170 quilòmetres i 26.000 metres de desnivell acumulat. Una cursa no apta per mortals. I conversarem també avui amb Miquel Pou. Miquel Pou, amb Michi, que s'ha proposat pujar al Santuari de Cura en bicicleta tantes vegades com faci falta per completar també els 8.849 metres que fa l'Everest. Un repte solidari, benefici de la lluita contra el càncer i també de Abaimar, l'Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares. I el pas per l'avituallament, que és la pubàlgia, causes i conseqüències d'una síndrome molt freqüent entre els esportistes. En parlam amb Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers. I a la sala de cinema, pot l'evolució natural generar habilitats orgàniques i fisiològiques a una determinada ètnia mitjançant l'adaptació al medi natural? Avui, la història dels Bajau. Poden estar 10 minuts tranquil·lament davall d'aigua sense respirar. És aquesta avui, la proposta de Carlos Sunyer. Facundo Tenaglia, Joan Jiménez i Toni Cardell són el control tècnic, José Sallés és de la producció i qui us ratlla? Un servidor. Ara sí, començam.
Feim quilòmetres. Joan Martí i IB3 Ràdio.
Mai m'hagués pensat que després d'aquesta greu lesió que vaig per, bueno, per deixar laboralment, arribaria a provar les 6 etapes de l'Everest Trail Race. La veritat és que estic molt content. Ha estat molt, però molt dur, però ha valgut la pena i bueno, ara mateix ja toca descansar.
Escoltàvem les primeres paraules de Blai Llopis just després de culminar l'Everest Trail Race a la zona de l'Himàlaia del Nepal. Cursa en autosuficiència de 6 etapes, un total de 170 quilòmetres, 26.000 metres de desnivell acumulat, 4.000 d'altitud màxima, 4.104, per ser més exactes, d'altitud màxima. Una cursa, ja ho dèiem, no apta per mortals. Blai Llopis, bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Com estàs?
Cansat. Però bé, estic molt bé, molt bé.
Escolta, se t'ha classificat amb un temps global de 33 hores i 51 minuts. Doncs està feliç i content.
Estic molt content perquè aquest resultat és gràcies a tota aquesta gent que cada dia ha estat sobre meu, apoyant-me, sobretot la meva família, tot el meu cos tècnic i tots vosaltres, que gran part d'aquest objectiu me l'heu fet aconseguir vosaltres, no?
Clar, la victòria va ser per a Miguel Heras, amb el qual has compartit aquesta experiència. Has estat entre la crem de la crem dels grans de les curses per muntanya. Has compartit experiència també amb grans corredors com en Kulung Rai. Has estat amb en José Antonio de Pablo Mozo, més conegut com en Depa Runner, o també amb en Jordi Gamito, no?
Així és.
Com ha estat aquesta experiència?
Bueno, aquesta experiència ha estat una experiència inolvidable, perquè realment per jo compartir objectius amb ells, pues, primer de tot he après molta cosa d'ells, i compartir-ho en curs amb ells i poder estar allà escoltant-los els seus consells i dur-los a terme, pues, un està molt satisfet, no?
D'aquesta cursa, que és una cursa competitiva, què queda més? Allò que has lluitat per arribar en setena posició o l'amistat que has fet amb tota aquesta gent?
Jo, l'amistat és el que més m'enduc i per jo és el millor d'aquesta cursa, és el grup i la família de muntanya que han fet, no?
Al finals del 2021 vas culminar la Marató de Sables, cursa també a peu, de 6 etapes, en autosuficiència, en aquest cas per el desert. Tu volies comprovar com era l'Everest Trail Race. Ara ja ho saps. Són comparables les dues curses?
No, són la nit i el dia. La veritat de que no té res a veure el que és el Marató de Sables i no en l'Everest Trail Race. Són mons completament diferents i era el qual jo... era una de les coses que jo me volia posar en repte personal i ho vaig poder comprovar i filmar. Però sí.
Entre aquestes dues curses, enmig, vas patir aquest greu accident laboral, amb un muntacargues que et va caure damunt els peus. Han estat 2 anys intensos. Penses en descansar després de tornar de l'Everest Trail Race? En què penses ara?
Ara mateix no penses en descansar. Pens en l'objectiu que tens la setmana que ve, a Eivissa, que són 3 dies de cursa, i després sí que m'agafaré uns dies de descans per poder començar a afrontar la temporada 2023, que ja tenc part de...
Ara en parlarem de la temporada 2023, perquè segurament que no serà manco intensa que aquesta. Carlos Sonier, bon dia.
Molt bon dia.
Carlos Sonier, avui li hem donat pas abans d'hora, perquè ell coneix bé la zona del Nepal i de l'Himàlaia. Carlos, què t'assembla una cursa així?
Primer de tot, la meva enhorabona, Blai.
Moltes gràcies,
no,
Carlos.
No és gent fàcil que has fet. Ja just estar allà, en aquell joc, aquella zona, i viure aquell ambient que és meravellós.
Sense cap dubte.
I això ja és un tresor que te dus i ja se porta...
Per sempre.
Per sempre en el cor. Dues preguntes te vull fer.
Saps que tu vulguis.
La primera... respecte a les expectatives que tenies abans, perquè sempre sorprèn, no?, quan hi ets allà, com ha estat? És a dir, comparant el que t'esperaves i el que realment has trobat, hi havia molta diferència? És a dir, ha estat millor del que pensaves? Ha estat més difícil?
Bueno, jo, primer de tot, he de reconèixer que me preocupava molt el fred. Ahà. I la falta d'oxigen.
Això t'anava a demanar també.
I, en primer lloc, el fred no em va sorprendre, perquè ja ho sabia. Ens vam trobar en temperatures de menys 8 a menys 15 graus tots els vespres.
Sí.
O sigui, qualque dia estàvem a menys 10, qualque dia a menys 12, vam arribar a màximes de menys 15 graus. Durant el dia, més o menys, era una temperatura que entre 17, 15... 20 graus. La veritat que jo disfrutava de córrer en aquell moment. Això sí, el moment que se posava un núvol davant del sol, quedaves vitrificat. Però, bueno, per lo demés, perfecte. Ara, en el tema de l'oxigen, que era una de les coses que a mi me preocupava més, vaig entrenar antes d'anar-me cap allà, cap a Himàlaia, cap a Everest, 15 dies abans, amb una màquina d'hipòxia. I, clar, gràcies a en aquests entrenaments, el meu cos estava com a mica mig habit. No te diria acostumat a la falta d'oxigen, però se va notar que havia fet aquests entrenaments, no?
A quina altura estava, normalment?
Normalment rondàvem entre 3.000... Bueno, 3.500 metres, més o menys.
Ja són.
I, Blai, la cursa sempre va pujant direcció cap al cim? O és per diferents rutes?
No, els primers dies...
Sí, cada ruta enllaça amb el final de l'altre?
Bueno, anàvem fent un recorregut... Els primers dies anàvem fent una... No estava delimitat, o sigui, passàvem per camp a través, en que no era cap, com en diria, cap sendero que estàs indicat, perquè els primers 5 quilòmetres varen ser camp a través. Després varen començar a entrar dins una mica de pista caminoi, que estava més o manco indicat, i després ja els darrers quilòmetres sí que era pista, no? I a mesura sempre anàvem fent, igual com a Maratón de Sables, que el primer dia comença sense civilització, i vas entrar mica en mica dins la civilització. Everest va constar ben igual, no? El que passa que amb altura. I, clar, jo me recordo bé que quan vàrem arribar a la quinta etapa, damunt uns... Bueno, ja me quedaven 9 quilòmetres per arribar a meta, estàvem damunt uns 4.000 i pico de metres, i allà m'he trobat amb la sensació de que pareixia que me n'anava, com si anava una mica...
Poc en barca.
Exactament. I vaig dir, uep, aquí comença a fer falta d'oxigen, no?
Clar,
com que jo ja sabia el que era la falta d'oxigen, no vaig tenir ni mai pa ni jo, ni meu manco, vaig dir, bé, ara, com que després tornaré a baixar una miqueta, acabarem damunt uns 3.000 i pico, pues clar, aquest descent va ser el que després te tornes a evitar una altra vegada i...
Te vas aclimatant.
Te vas aclimatant, no? Però bueno, la veritat de que jo no vaig tenir... Me pensava que seria molt més, però només vaig tenir aquest punt en aquest dia en concret.
Que no tenies nàusees, desequilibris, marejos...
Mai. Només vaig tenir una mica de desequilibri, com estem dient, la quinta etapa a 9 quilòmetres de acabar la quinta etapa. Per lo de més, tot perfecte, no vaig tenir absolutament cap tipus de problema i se va dur tot perfecte, la veritat.
Blai, i què és això que mos has duit?
Bueno,
explica.
Duc un... lo que és la bandera de Nepal, que m'agradaria que se sorteix entre tots els oients de fent quilòmetres i tinguin un record meu per sempre de lo que és Everest Trail Race, i bueno, en el qui li toqui o sa qui li toqui, pues bueno, serà tot un plaer que ho pugui tenir a casa, bueno.
Perquè el que comentava abans, no?, a part de passar... Hi va haver qualque etapa que vagis dir no acabaré?
No, en cap moment.
Te vas trobar bé sempre, a part d'aquests episodis de marejos...
Sí. M'he trobat... No vaig tenir cap moment...
Molt transitoris.
L'únic que vaig... Va ser... L'únic contratemps que vaig tenir de cursa va ser a la segona etapa, que jo anava... Bueno... anava un poquet més avançat que un anglès, que és el que venia darrere jo, que era en Graham, i resulta de que en aquell moment pues, ja arribàvem en el darrer checkpoint, i quan va arribar allà, pues, jo dues quilometratge i quedava, en teoria, l'etapa molt vindic, que era en el briefing, 29 quilòmetres, i en aquell moment en duen 23 en el TP, no? I quan vaig arribar allà van coincidir tots dos, perquè estaven molt disputats, les nostres posicions estaven molt, molt properes, i quan vam ser allà me'l van dir, no, encara vos queden 10 quilòmetres. I aquí va ser allà on tothom se va venir un poc cap avall, Però, bueno, això va ser l'únic que va, com aquell qui diu, va costar més.
El primer dia vas acabar en desena posició, a partir d'aquí ja vas anar en augment i mai vas baixar de la vuitena. Va ser 8, 9, 7, finalment has quedat 7, està molt bé, molt bon resultat. No crec que t'esperaves poder fer aquesta tan bona, aquest bon,
no,
bona posició?
No, la veritat he de reconèixer que no. Jo anava a disputar el que era l'Everest dels Reis i a com aquell que diu, a viure l'experiència i a disfrutar-la el màxim que pogués. I mira, pues va sortir un gran resultat i que això sí, he de reconèixer que gràcies a tot vosaltres i tota la gent que ha estat apagant, no? I ara, sponsors, sense
i ara ja, de ser Everest el Reis, cap a Eivissa.
Cap a Eivissa, mon anam. La setmana que ve. Bueno, me'n vaig divendres de matí. Bueno, faré els 10 quilòmetres divendres. Després, dissabte, en faré 42, i després, diumenge, en faré 10.
En Carlo ja... ja...
Com, ho diu com si... Clar, vas a cercar espà.
Després de fer-ne 170. De fet, avui ja has entrenat.
Bueno, sí,
avui no, ahir ja havies entrenat.
Així és.
Segurament que el 2023 ja ho dèiem, serà tan intens com aquest, però en parlarem un altre dia.
Sí, sí,
Blai Llopit, se t'ha classificat a l'Everest Trail Race... Una cursa, ja ho han dit, no apta per mortals. Has d'estar molt preparat per anar allà. Cursa en autosuficiència, de 6 etapes, 170 quilòmetres i 26.000 metres de desnivell acumulat. I ja ho han dit, una de les curses per muntanya més exigents del món. I aquí, aquest Lluc Majoré ha fet el número 7. Blai, molta sort, una abraçada i te seguim de prop aquí, fent quilòmetres.
Moltíssimes gràcies, Joan. Moltíssimes gràcies, Carlos. I moltes gràcies a tots els oients que ens estan escoltant dia darrere dia. I espero que d'aquí pres podem tornar a veure una altra vegada en el mateix somriure que avui.
Així serà.
Molt
així
bon
serà.
Cap de setmana a tothom.
Sí.
Adéu a Blai, Carlos, no te'n vagis encara,
no,
que després tornem amb tu.
La verdad que correr mola.
Correr mola, ells no corren. Bé, qual que va, sí, també que corren, però roden molt. Fem una aturada per la publicitat i parlem tot d'un amb els rodadors del Gaida. Un d'ells, en Miquel Pou, en Michi, s'ha proposat, ara que parlem de muntanyes i de Everest, pujar al Santuari de Cura amb bicicleta tantes vegades com faci falta per completar els 8.849 metres que fa l'Everest. Tot d'on parlem amb ells.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a l'associació 3 Salut Mental, una aliança entre Girassol, Estol de Llevant i Esgarrover, entitats compromeses amb la salut mental des de fa més de 25 anys per fer visible el benestar i la salut mental de tothom i per reivindicar els drets de les persones que conviuen amb un trastorn mental. Més informació al web 3salutmental.com. Tots donem una mà a l'associació 3 Salut Mental.
Diumenge, a No Venim en Manual.
¿Cómo trabaja UNICEF en todo el mundo?
Pues UNICEF está en todas las situaciones en las que hay una vulneración de los derechos de la infancia.
Gemma Vera, director executiu d'UNICEF Espanya, respondrà a les preguntes dels col·laboradors més joves de la ràdio pública.
Ucrania és l'exemple millor, però també en els conflictes olvidats, on la màxima vulnerabilitat s'abate sobre nens i nenes.
Diumenge, a les 7 del matí, No Venim en Manual, amb Regina Cortés. Ràdio. A Calvià 92.7.
Continua Feim Quilòmetres. Now we are running in a pack to the place you
Continuem aquí, a fent quilòmetres de la sintonia d'Iveta Ràdio. Parlem ara amb Miquel Pou, més conegut com a Michi, que s'ha proposat pujar al Santuari de Cura en bicicleta tantes vegades com faci falta per completar els 8.849 metres de l'Everest. Un repte que compta també amb el suport del seu club, els rodadors del Gaida, i que a més té un vessant solidari, recaptar fons per col·laborar en la lluita contra el càncer i ajudar també a l'associació Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares. Miquel Pou, Michi, bon dia.
Bon dia, què tal?
Molt bé, com estàs?
Molt bé, bueno, aquí esperant ja que arribis dia.
Que arribis gran dia. Escolta, ha començat el compte enrere, com bé dius. Aquest repte serà dilluns, dia 5 de desembre, a partir de les 10. Miquel, com sorgeix aquesta idea?
Bueno, aquesta prova, això va sorgir... arrel de que, bueno, jo sempre he estat un corredor de llargues distàncies i tot aquest tema pues, sempre m'ha interessat, tot el tema de llargues distàncies. I a poc, enguany vaig començar pues, sortint en la collenta cura, moltes vegades, i bueno, jo sempre a poc anava pujant, anava fent pujades, i clar, és... diguem, la gent del club i això, sortint, anaven comentant, i per què no ho provam un dia de fer aquest repte? I vaig dir, bueno, pues...
Ja m'apunt, vas dir, no?
Sí, ja va estar poc i vaig dir, pues ho provam. I així ha estat, a poc hem anat fent quilòmetres i, bueno, i preparant el dia.
Clar, comences dia 5, dilluns, a les 10 del vespre, i tens prevista sí. acabar dia 6 a les 3 del cap vespre.
Sí.
Seran de més unes 17 hores, no?, de muntar bicicleta.
Sí.
Quantes pujades i baixades has de fer?
Bueno, hem calculat i són més o mancos unes 36 pujades.
36 pujades, que serà des del poble de Randa fins l'altre santuari, o on,
sí,
la sortida d'on...
Des del cruce de la carretera que va cap a Montuïri fins a dalt, són 250 metres positiu, doncs s'han calculat unes 36 pujades.
La nit serà un dels moments més complicats, però bé, també serà sí. quan estàs més fresc, no? Serà un poc...
És un moment
delicat.
Tens sort que tens molt de companys, que ja, bueno, tenc un quants que ja m'han dit que vendran tot el vespre en jo acompanyant-me, que és quan més falta me farà. I, bueno, i mirem fent a poc a poc, ritme còmode, que pugui anar regulant a la llarg de les hores. I, bueno, l'intenció és aconseguir-ho, però, clar, és una prova, és un repte molt dur, sobretot psicològic, perquè, clar, són moltes hores, passes molt d'estat d'ànims amb aquestes hores i, clar, diguem, estar acompanyat de gent que normalment està amb tu, pues, serà molt important.
Sí, deu ser una muntanya russa, també, no?, d'emocions, d'estat d'ànim, ara estic eufòric, ara això no s'acaba, ara va millor, ara no hi va tant...
Clar, en tantes hores passen de molts estats diferents.
Clar, 17 hores i damunt la bicicleta, no? Sense aturar, o aturant-ho els moments que faci falta per fer el que s'hagi de fer. Saludant també, Miquel, si t'assembla, en Joan David, que es portaveu, en aquest cas, de rodadors del Gaida, i un dels que més està en pes a tirar endavant amb aquest repte. Joan David, bon dia.
Com estàs? Moltes gràcies per convidar-nos a exposar un poc aquesta feta que tenim armada de l'escut del Gaida de bicicleta.
Tu t'has ocupat, Joan, una mica de la logística, no? De que tot vagi bé, de que tot surti bé. És un repte individual, però en Miquel no estarà tot sol.
No, man, la primera intenció que sempre el club el que ha de fer és donar suport a totes les propostes que tinguin els seus integrants, en aquest cas en un xic és un lligam d'estat davanter i que molt mostra sempre per tots els discursos i tots els esdeveniments que fa ell, no només aquí a Mallorca, sinó totes les capades que se fa a la península, i que almenys que pot sentir-se correspost i com a club prendre-li totes les cobertures i organitzar-lo d'una manera perquè se senti arropat i sobretot encoratjat a dur a terme pues, tot això que vulgui donar és un repte bastant, bastant exigent i que crec que si estigués tot sol, no sé jo si ell mateix se plantejaria fer-lo, perquè són moltes hores i en el final el vespre, com altres heu dit, és un moment bastant crític, però que ja veus que no només deies que té ganes de fer-ho, perquè te puc dir que hi ha més gent apuntada que de dia.
Escolta, això t'anava a demanar. Qui vulgui participar en aquesta iniciativa es pot inscriure, no?
Sí, és així. Nosaltres, diguem, com que això se tracta d'una prova, diguem, no és organitzada a nivell federatiu, sinó simplement és, diguem, una organització que nosaltres no podem fer a carreteres, per molt que recte és el que és. En el final, el que hem fet és a través d'una plataforma d'una pàgina web d'internet que hem creat juntament amb un dels nostres col·laboradors, hem habilitat, diguem, com una sèrie d'horaris, que concretament són d'hora en hora, de partir de significat i de 10 de vespre fins a la darrera pujada, que començaria més o menys a les dues hores baixa, perquè si gent se vagi apuntant, i si nosaltres tenim una previsió de si gent hi haurà, per poder, diguem, sobretot repartir la gent que va acompanyant en el mig i que ell sempre tingui qualcú de vora que no estigui tot sol.
I on se poden apuntar? On se poden inscriure?
Bueno, pues, per inscriure-se me poden trobar les xarxes socials nostres, que són Rodador Ciclisme, tant Instagram com per Facebook.
Rodador Ciclisme.
Exacte, i allà trobaran, diguem, diferents, depenent de quina xarxa sigui, trobaran pues, diferents maneres perquè tot va rebotat a la pàgina web i ja trobaran el formulari, o si no, aquelles persones que simplement no volen o no poden venir amb la bicicleta i volen portar el seu petit gra de llana a la causa aquesta benèfica que tenim, tant l'associació contra el càncer o de Weimar, pues, poden fer la seva petita aportació, el que sigui, i tota ajuda pot ser més que benvinguda.
Tant poden ajudar en aquesta lluita contra el càncer, que també heu tirat endavant a través d'aquest projecte, d'aquest repte, i també a l'associació Weimar, no?
Sí,
Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares. Això serà dilluns, dia 5 de desembre, a partir de les 10 del vespre, i acabarà dimarts, dia 6, a les 3. I a Miquel, que haurà aconseguit aquests 8.849 metres de l'Everest. Miquel Pou, Michi, dels Rodadors del Gaire, que s'han proposat pujar al Santuari de Cura en bicicleta tantes vegades com faci falta. Quantes pujades has dit que serien? 30?
36.
36 pujades, Déu-n'hi-do.
Però bueno, ja doim un bon entreno aquest any.
Clar.
Ja en doim 329. Hem de dir que ja anem per...
Quina és la vegada que...
Ja doim un bon entreno.
Quantes vegades n'has pujat de seguides? Quina és la vegada que ha pujat més vegades seguides?
El màxim que he seguit tot sol i he hagut d'acabar per temps, bastant de família, ha estat 10 pujades seguides.
10 pujades.
Però bueno, jo crec que si estic arropat en gent serà tot molt més fàcil.
Si en fas 26 més, tindràs el Severesting.
Sí.
Un repte que compta amb el suport del club de Rodadors del Gaire i que més té un vessant solidari, com dèiem, recaptar fons per col·laborar en la lluita contra el càncer i ajudar també a l'associació Weimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares. Miquel Pou, Michi i Joan David, moltes gràcies per ser avui matí a Fent Quilòmetres i seguim de prop aquest repte.
Moltes gràcies.
Moltes
gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Adéu.
Adéu, adéu, adéu.
Veim quilòmetres, Joan Martí i Vetres Ràdio. L'agenda.
I a Molt bon ritme, de bon dematí. Arriba José Sallés amb l'agenda ben oberta. Bon dia, José.
Bon dia, Joan.
Què tenim? Què tenim per aquest cap de setmana?
Jo, mira, molta cosa. Començam el cap de setmana amb una cursa solidària, la Run for Ella, que començarà d'aquí dues hores, Joan, aproximadament, a les 9:30, amb sortida des de la UIP, des de la Universitat de les Illes Balears. Hi haurà una modalitat popular de 2,5 quilòmetres i una de running de 5 quilòmetres, així que si ja aneu cap allà, molta sort a tots els participants.
I, José, demà és un dia gran, demà dia especial, perquè han d'estar ben pendents de la trail solidària tothom amb la Cristina.
Sí, mos ho contaven fa unes setmanes amb molta il·lusió i demà el SUS serà a les 8:30 al Parc Municipal de la Torre, a Falanich. A més, hi haurà paperetes solidàries per col·laborar amb aquesta inquera, que, com us va contar fa unes setmanes, el programa pateix una malaltia degenerativa, no? La Gerdmann-Strausler-Shaker.
Sí, aquesta malaltia rara que, sí, contra la qual lluita Cristina.
Així és.
I partim fins al Cúdia perquè se celebra ja la novena edició de la mitja marató.
Sí, serà a les 10 de matí i se donarà el xus en aquesta mitja marató de 21 quilòmetres i també a la prova de 10 quilòmetres.
I acabam aquest repàs a l'agenda a els Llombards, perquè també hi ha activitat.
Sí, en aquest cas serà demà. En concret, serà la quarta edició de la mitja marató dels Llombards a partir de les 10 del matí. Hi haurà la mitja marató i la prova també de 10 quilòmetres i la prova de Nordic Walking.
José, tu has patit mai una pubàlgia?
No.
Has tingut sort, idò.
He tingut sort. No. Tots els cracs l'han patida.
Jo però tu ets volia... un crac, tu ets un crac, també.
Jo volia imitar els grans, però tots els cracs, però no.
En la pubàlgia no.
En la pubàlgia no.
Tanta sort per tu, idò.
Mateix.
Per si no saps què és, crec que sí que ho saps, però bé, Andalucía, ens explica.
Visca 20 quilòmetres!
L'avituallament.
Ara sí, obrim consulta. Arriba Lucía Barca, fisioterapeuta, infermera esportiva i coach nutricional de Mallorca Trainers. Bon dia, Lucía.
Bon dia.
Com estàs?
Muy bien.
Molt bé. Escolta, en José no ha patit cap pubàlgia, tanta sort que ha tingut, però hi ha molts esportistes que sí que n'han patit. El manco, a quin han sentit a parlar bastant. I sempre l'associam, Lucía, amb aquell dolor a la zona dels pubis i l'abdomen, no? Però què és exactament, què és realment una pubàlgia?
Pues mira, es una lesión, como dices, bastante frecuente y bastante conocida. Mira, se describe desde 1980, conocida como Ingle de Gilmore, en honor a este primer médico, que era Jerry Gilmore, que la describió inicialmente. Pues bien, la pubalgia, también llamada osteopatía de pubis, se trata de un síndrome que reúne varias descompensaciones de origen musculoesquelético que afectan a la zona del pubis, a la zona de la ingle, a la zona abdominal y a la zona de los aductores, a la zona de la cara interna de la pierna.
Y Lucía, que esta pubalgia... només afecta en aquesta zona del pubis o pot causar dolor a altres zones?
Pues mira, existe una amplia variedad de estructuras que tienen origen o inserción en la zona púbica, ¿no? Y hemos de entender la sínfisis del pubis como una zona de unión entre dos huesitos que tiene un fibrocartílago y tiene cierta capacidad de movimiento en función de esas tracciones de todas esas estructuras que se insertan o que tienen origen ahí. Por lo que no es de extrañar que el dolor no solo se pueda concentrar aquí, sino que pueda irradiar o que pueda aparecer en otras zonas cercanas, como por ejemplo en el abdomen, en la zona de la cara interna de la pierna o incluso en la zona del suelo pélvico, aunque lo más conocido y lo más habitual es que aparezca en esa zona de la sínfisis del pubis.
I quan parlam de pubàlgia, parlam d'una lesió pròpiament esportiva o la pateix més gent?
Pues la mayoría de los estudios que hablan sobre este tema se refieren a ella como una lesión deportiva, por su alta prevalencia, sobre todo en deportistas, y la asocian con movimientos de alto impacto. cuando sometemos el cuerpo a entrenamientos diarios intensos, donde realizamos gestos repetitivos, como sobre todo aceleraciones y deceleraciones con cierta virulencia en extremidades inferiores, cambios bruscos de dirección, rotaciones a nivel de columna y también a nivel de cadera. Pero también se han descrito algunos casos, aunque en mucha menor medida, en usuarios no deportistas. Por ejemplo, relacionados con una actividad laboral de carga o bueno, que también requiere un alto impacto. Si nos vamos a incidencias anuales, en cuanto a fútbol, hablan de un 10 y un 18%, que es bastante alta. Mientras que en otras disciplinas, como por ejemplo la carrera, en corredores, hablan entre un 3 y un 11%.
Sí, normalmente,
y afecta sobretot a homes.
Normalment és en futbolistes, no?, que han sentit aquesta lesió de pubàlgia. És molt habitual en futbolistes patir.
Sí, jo crec que no hi ha temporada que no escoltem dues o tres lesions de pubàlgia de futbolistes coneguts.
Cert. Mm.
I, Lucía, quines són les causes d'una pubàlgia?
Pues fundamentalmente es una descompensación. Si lo visualizamos, es una zona donde tienen origen e inserción muchas estructuras y tiene cierta movilidad. Cuando una de esas estructuras está más débil, por ejemplo, la musculatura abdominal o los aductores, o tenemos algún problema en la zona lumbar que limita el movimiento, o unos glúteos que no están trabajando como toca, o un suelo pélvico débil, o varias de ellas, dependerá de cada persona, podemos decir que el origen es uno u otro. Y luego relacionado con la actividad deportiva, donde ahí metemos una exigencia mayor a todas estas áreas. Y luego también hay que tener en cuenta que puede ser también de origen traumático, por un golpe o por un impacto, una caída, etc.
Y escolta, Lucía, ¿cómo ens podem recuperar?
Pues de la mano de un fisioterapeuta. Aquí tendríamos siempre que hacer una valoración inicial para saber cuál es la causa. Pues no es el mismo abordaje si ha sido traumático, como si es una causa por descompensación o por debilidad de alguna de estas áreas. Y aquí haríamos un tratamiento para equilibrar esas estructuras, desinflamar e imprescindible un plan de ejercicios específico para restablecer, fortalecer y, sobre todo, prevenir que una vez que esté este cuadro resuelto, que no vuelva a suceder, que no haya recaídas. Eso sería lo fundamental.
En conclusió, i per resumir una miqueta tot el que has exposat, no? Osteopatia del pubis o pubàlgia és una síndrome causada per diverses descompensacions d'origen muscular i esquelètic que afecten a la zona pubiana, inguinal i abductora, has dit. Té cura? Sí, clar que té cura. I com? Restablint l'equilibri, enfortir la zona afectada i, sobretot, desinflamar, no?, aquesta part afectada. I sempre, com bé has apuntat, si és millor, guiats de la mà d'un especialista, d'un fisioterapeuta. És així. Lucía Barca, fisioterapeuta, exacte, infermera esportiva i coach nutricional de Menorca Trainers. Cada dia aprenem més amb les teves lliçons, amb els teus consells, i t'esperam la setmana que ve, dissabte de matí.
Aquí estaré. Con mucho gusto.
Igualment, Lucía, moltes gràcies.
Adéu, tinguis un bon cap de setmana. Adéu, Lucía.
Igualment, adéu.
Converses per sortir a córrer. El llibre de Fent Quilòmetres. Disponible a les llibreries.
Escoltau Fent Quilòmetres, escoltau Ivetes Ràdio. Som a Facebook, també som a Twitter i també som a Instagram. José, haurem de fer un TikTok prest.
Mos haurem de poder ballar un dia,
clar, sí. Clar, és que mos han d'actualitzar. Mostrareu també a la pàgina web fentquilòmetres.com, on trobareu molt més contingut i més seccions. A continuació, ja ha arribat, el tenim aquí, Carlos Sunyer, la història dels Bajau. Pot l'evolució natural generar habilitats orgàniques i fisiològiques a una determinada ètnia mitjançant l'adaptació al medi? Avui, la història d'aquesta ètnia, els Bajau, éssers humans que poden estar 10 minuts o més, tranquil·lament, davall l'aigua, sense respirar. És la proposta, i és ben cert, de Carlos Sunyer. Podem parlar.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Dimarts, a Diorama, La Puta OPP, el màxim exponent de la música hip-hop a Mallorca i tot un referent del moviment a Espanya.
Diorama, a IB3 Ràdio. De dilluns a dijous, a les 10 del vespre, amb Mònica Borràs.
IB3 Ràdio. A Menorca, 88.6.
Continua Feim Quilòmetres.
La pel·lícula.
Aquí a Feim Quilòmetres, a la sintonia de Llibertat Ràdio, entrant ja a la sala de cinema. I aquí, avui, mos fem una pregunta. Pot l'evolució natural generar habilitats orgàniques i fisiològiques a una determinada ètnia mitjançant l'adaptació al medi natural? Ara en respondrà. Carlos Sunyer, bon dia.
Molt bon dia, Joan.
Bona pregunta, avui, eh?
És molt bona.
I respondrem a través d'una pel·lícula. Una pel·lícula de diverses,
sí. I de
fragments,
sí.
I de documental, sobretot. En relació a això que de mare, hi ha estudis que demostren que els xerpes, només per haver nascut en altura, eviten millor els episodis d'hipòxia,
sí,
no?
Sí.
La hipòxia es produeix quan no arriba prou oxigen en el cervell. En parlàvem abans, amb en Blai Llopis, no?
Correcte.
D'hipòxia. Si això passa a la muntanya, també pot passar a la mà. És a dir, també se poden adaptar a la mà. Parlem de desbajau, una ètnia que ha desenvolupat unes característiques fisiològiques extraordinàries i molt concretes, no? Però bé, Carlos, qui són els bajau, on viuen i què fan?
Mira, els bajau són un exemple d'adaptació espectacular i també de transmissió genètica d'aquesta adaptació, per tant, d'evolució. Els bajau són una ètnia que viu, que sempre, o pràcticament sempre, han estat a la zona de Malàcia, també hi són a Indonèsia, també a Filipines. A l'arxipèlag de Jolo és on bàsicament es concentren. Té en comú amb el xerpa, això que has dit, que aquí els xerpes generen més glòbuls vermells, mentre que es baixa el que fan és que el sistema de circulació i, per tant, de fluïdesa dels glòbuls vermells s'acceleren i se tanca una mica les venes. És a dir, en els dos casos són diferents, però és una adaptació semblant. Clar, les possibilitats de busseig i d'apnea d'aquesta ètnia superen a totes les altres, diguem, a la resta de la humanitat, no? Perquè, clar, aquests segles de busseig que duen, que permet un ritme cardíac baix quan ho estan fent, que permet que ses venes arribin a ser més estretes mentre estan sota l'aigua, i també un nivell d'oxigen baix que no ho necessita arribar en el cor, com seria el nostre cas, i també ses extremitats, perquè nosaltres quan ens fiquem dins l'aigua el cervell interpreta que ha d'anar quasi tot cap en el cor i va ignorant els membres, les mans i tal. En el seu cas, no. Per tant, també es poden moure amb agilitat. És a dir, és un cas espectacular que demostra que depèn de quina ètnia i de quin nivell d'aïllament pot haver una evolució diferent de la resta.
Ara hi entrarem en detall. El tema que escoltem de fons és una mostra de la música tradicional del bajau. Que tinguin altres característiques no significa que no tinguin també la habilitat per la música.
Efectivament, de fet, se les ha considerat sempre els gitanos de la mà, perquè no, ells sempre han estat nòmades, mai s'han integrat a terra ferma, i curiosament, bé, ara sentim unes arrels musicals més aràbigues, però arriben a tenir en sa guitarra una música semblant en el flamenc. És a dir, que podria haver una base.
Una certa connexió,
sí.
No? És una composició tradicional de Castanya, d'Esbajau. Ells no participen en competicions d'apnea, tot i tenir aquesta facilitat, sí, no?, per submergir-se i aguantar davall seu. Guanyarien.
Arrasarien.
No sé si seria just, fins i tot.
Clar, això és un altre debat.
Una altra pregunta, no?
Això és un altre debat, clar.
Escoltem un petit fragment del documental Ser Agua, de la sèrie Informe Robinson, i aquí Miguel Lozano, que no és Bajau, però que sí que és subcampió del món d'apnea, explica, això que ara introduïs tu una miqueta, no?, que és el reflexe d'immersió.
Para bajar 117 metros y regresar con vida, las adaptaciones evolutivas son llevadas al límite.
El cerebro tiene que modificar diferentes reflejos para preservar la vida. Tenemos ciertos receptores sensoriales en los pómulos que cuando se mojan informa a nuestro cerebro que estamos sumergidos. Este reflejo de inmersión comienza a bajar la frecuencia cardíaca, ralentizar todo, derivar la sangre hacia el centro del cuerpo cerrando las arterias, autoprotegerse y proteger órganos vitales como corazón o pulmones, sacrificando oxigenación de brazos y piernas.
Al no respirar, el cerebro activa contracciones del diafragma en un intento por buscar aire. Es la lucha entre la necesidad de respirar bajo el agua y la voluntad de Miguel de no hacerlo.
És el que comentaves abans, no? Aquest reflex d'immersió disminueix la freqüència cardíaca i la sang que arriba amb manco quantitat en el cervell. Aquesta és precisament una de les adaptacions fisiològiques que fa que es Bajau tinguin tanta resistència. Però no és només capacitat pulmonar, això. Les seves mostres d'ADN també són concloents, no?, que les venes es poden estrenyar més i continuar a molt baixes pulsacions i arribar a la sang en el cervell.
Efectivament, perquè clar, així com sentíem en relació a Miguel Lozano, que va arribar a 117 metres, clar, després tenim gent preparadíssima que ha entrenat tota la vida i tocats per la fortuna divina i fisiològica, com en Arnald Gerol, que va arribar a 120 metres, amb Vladimir Buda, que té el rècord, 24 minuts, 33 segons.
24 minuts, 33 segons, sense respirar.
Baix aigua, sí.
I això és possible?
Això, aquest home ho ha fet. Aquest és el rècord actual. Però, clar, es Bajau no han tingut cap tipus d'entrenament i per ells és normal estar a 60 metres...
Però Vladimir Buda no es Bajau?
No, clar que no. Però, estem normal d'un adult que no entrena d'estar de baix aigua, els màxims són 3 minuts sense que hagi danys irreversibles en el cervell.
Clar.
A partir dels 4 minuts ja ha danys importants al cervell i entre 8 i 10 mort segura. Clar, es Bajau, se posa allà a 60 metres de profunditat a 10 minuts tranquil·lament mentre estan pescant, caçant i tal. Efectivament, s'ha demostrat aquesta adaptació genètica, la més important des de l'any 2018. La revista Cell, que és molt prestigiosa, va demostrar que a nivell d'ADN hi ha un gen concret que es diu PDE10A, que el que fa és regular, augmentar, perquè m'entenguis, el tamany del bazo, la melsa, que és el que regula la circulació. Per tant, ja són superhomes en quant a poder aguantar la respiració i a la vegada moure't-se, fins i tot tenen els braços més llargs del normal, tots ells. És a dir, que també hauria una adaptació anatòmica al respecte del moviment de baix aigua.
Clar, perquè una cosa és aguantar la respiració de baix aigua i l'altre és fer immersió i baixar a 122 metres, per exemple. No té...
Efectivament. Pensa que 10-13 minuts per ells és normal. Per ells és normal, és a dir, des de nins. Però, clar, tampoc és que vagin una profunditat molt... Perquè no ets idea, tampoc. Si idea arribar en el fons marí.
Allà on puguin pescar on puguin, i caçar, no?
Efectivament. Però on pica hi són, fan l'activitat, no? I han de cercar, trobar i després portar-ho cap a dalt.
Els Bajau són un poble nòmada, a la mà, tal com explicaves abans. De fet, poques vegades posen un peu a terra, no?
Sí.
La sèrie documental Otros Pueblos, de Televisió Espanyola, dirigida pel periodista i antropòleg també Luis Pancorbo, dedica un capítol a aquesta ètnia que anomena, com bé has dit tu, no?, Los Gitanos de la Mar.
Y si en la baja marea las mujeres van a la playa a mariscar, también desde muy pequeños los niños aprenden el buceo. Cuando ya sean hombres, venderán las conchas que pesquen buceando como souvenirs para los turistas que se acercan a este pueblo.
Per tant, aquesta capacitat de resistència a l'aigua ja l'entenen de ben petits. No com a habilitat esportiva, sinó com una necessitat per poder sobreviure.
Per sobreviure, clar, perquè la integració terra ferma ja dic que ha estat impossible, i això que tant el govern de Filipines com el de Malàcia han intentat el que han pogut, no, d'alguna manera, ara sí formen petits poblats, però a damunt de la mà, i continuen la seva activitat nòmada. Ja està enregistrat de desocupació espanyola que existien aquestes persones que no tenien cap contacte amb ells, és a dir, sempre han estat lluny de qualsevol cultura que ha anat, diguem, colonitzant o que ha anat ocupant, no terres, perquè no en tenen. Bé, viuen a vegades a carpes, viuen a tendes, i ara sí que hi ha una mena de casa, i fins i tot un poble conegut on s'ajunten. Però, clar, és la manera de viure. Per ells, des de nins, bussejar, apnea, i treure del fons marí el que sigui necessari, tant per l'alimentació com per, avui en dia, per vendre com a souvenir.
Però com viuen? Com s'organitzen els Bajau? Ja hem dit que són un poble nòmada que viuen sobre poblats flotants.
A les primeres famílies, el gobierno intentó ubicarlas en la costa, pero ellos no se adaptaban a la tierra firme y regresaron de nuevo a sus embarcaciones. Entonces los Bajau propusieron construir el poblado encima del mar, y así nació Torosiaji. Hoy es una próspera y bien organizada comunidad de 300 familias que disponen de electricidad, un pequeño dispensario, una escuela y una mezquita. Y cada año nuevas construcciones se suman a esta ciudad flotante.
Aquest era un fragment del documental La història dels Bajau. L'adaptació al medi, al medi aquàtic, també els ha incapacitat després per fer vida en terra ferma.
Totalment. És obligatori el manco escolaritzar els nins, però així tot és complicat. Fixa que el que hem sentit és el cas més impressionant, que és el Torosai, que efectivament fins i tot té una placeta i té una escoleta.
Però flotant.
Flotant. Bé, està, diguem, està subjectat a prop de la costa, però és artificial. És a dir, psura. Perquè m'entenguis, perquè ho necessiten. Però, clar, avui en dia el Torosai ja no existeix. S'ha dividit perquè varen fugir, i ara actualment és el Totoya i el Menji, que són dos petits, diguem, jogarets que suren.
Sí, o sigui, el Torosai era un poc artificial, no?
Sempre ho ha estat.
Les institucions l'havien creat perquè visquessin allà al Bajau.
Efectivament.
I ells van dir, no, viurem allà on creiem, allà on creiem
nosaltres. Les barques, les grans, que es junten fins a fer tres, amb una carpa a dalt, creen una caseta. I sempre han viscut així. I és com estan còmodes ells. I qui som nosaltres per canviar-ho?
I es mouen d'una casa a l'altra nedant o amb una barqueta?
Són peixos. És a dir, el seu mitjà normal és estar en contacte amb l'aigua. De fet, aguanten les temperatures de fred també d'una manera meravellosa. És a dir, això és com el Waterworld,
sí, sí.
Aquell, però aquí són de veritat.
Han parlat de la seva enorme capacitat per a la immersió. Poden estar tranquil·lament 10 minuts submergits sense respirar. Escoltem, ara, està molt bé, el moment en què un Bajau es prepara per a la feina, no? Per sí. A la pesca submarina,
sí.
I començar la immersió. Està en anglès, tal com ho ha explicat Sabou Onof, però el pots traduir, i s'entén bastant bé, però el pots traduir, i així sabrem en quin moment es troba d'aquesta immersió.
Molt bé.
He takes one last breath.
Agafa aire per darrera vegada.
Focused and calm, Solbin descends 20 meters to the sea floor.
Centrat i tranquil, baixa 20 metres fins al fons de la mà.
His heartbeat slows to around 30.
El seu ritme cardíac es ralentitza al voltant de 30 batecs per minut, pressionant l'aire als pulmons a un terç del seu volumen habitual.
Even without weights, he's negatively buoyant.
Pesant molt poquet, té una flotabilitat tan negativa que és capaç de caçar al fons de la mà com si estigués a terra.
Clar, a través d'aquesta descripció hem descobert que... bé, aquesta seqüència és increïble, perquè, tal com bé has descrit, el caçador, el bajau, literalment camina per sí. Damunt la profunditat marina, no? No pesa.
És que és assombrós, perquè... És assombrós perquè el que fan és reduir el pes... és que desafien la gravetat, perquè redueixen el pes mantenint el punt central de gravetat del cos. I això és una cosa anatòmica, orgànica. Només ells ho poden fer, això. És a dir, els altres que han de fer, han de dur pesos, alguna cosa que pesi per poder caminar en el fons. No?
Clar.
Ells no. Ells, els bous que caminen pel fons. Perquè, clar, l'adaptació de quant a l'oxigen distribuït a les extremitats no passaria en el nostre cas. Nosaltres tindríem la impossibilitat de poder moure les cames com ho fan ells i, a més, moriríem cap a dalt. Ells no. I això ho regula aquest òrgan que és el bazo, perquè m'entenguis.
Pot l'evolució natural generar habilitats orgàniques i fisiològiques a una determinada ètnia mitjançant l'adaptació al medi? Pues, sí, demostrat queda.
Sí.
Demostrat
queda. I el dia que seríem un d'aquests a competir apnea, apaga i vámonos.
Clar, no he pogut fer de manco de pensar que pensar en la pel·lícula El Gran Azul.
El Gran Azul, efectivament.
El Gran Azul.
Que és un gran referent d'això.
Una pel·lícula que va sobre la competició en apnea, clar, però no hi ha cap bajau. No?
Estaria bé dur bajaus a veure la pel·li i diríem, però això no és res.
Clar, i tornant al que parlàvem abans d'acabar, Carlos, si els xerpes s'adapten al medi i en el poc oxigen que hi pot haver en alçada, i el bajau també s'adapta a les baixes pulsacions i a pràcticament viure molt poc oxigen, un bajau també podria fer de xerpa?
Li costaria molt adaptar-se. Mira que és curiosa la resposta. Perquè, clar, l'altura el que porta són necessitats d'ampliació pulmonar molt diferents al que és la profunditat de la mà. Per tant, no funcionaria un bajau a altura i tampoc un xerpa bussejant.
Són dues capacitats d'adaptació al medi...
Amb un entrenament previ, òbviament, sí.
Diferents.
Molt diferents.
Però les seves capacitats fisiològiques ja estan determinades. Per el medi on t'han viscut durant tota la seva vida. A més, de fet, ja dius que els bajau tenen els braços més llargs, fins i tot. Fins aquí el programa d'avui, Carlos. Sí. Quina ha estat, per cert, la teva immersió més profunda?
Jo m'agradaria dir-te que tinc un padrí bajau, però la veritat és que jo som patètic.
16 minuts.
Jo som patètic. Tot el que faig a dalt...
De fet, a tu t'agrada la muntanya, però la mà, allà on hi ha negre... No.
Jo sense música de Williams hi vaig taurons tot d'una. És a dir, no és el mateix.
Si no veus la profunditat, ja no...
Fa por.
Amics, salut i quilòmetres. Quilòmetres també a la mà. Tornem dissabte que ve. Que passeu molt bon cap de setmana.
Bon dia.